Bona nit, són les 11 i aquí comença el segon acte del Cabaret Elèctric d'ICAT FM.
Cabaret Elèctric, un programa pels que tenen els peus a terra i el cap als núvols.
Segona hora, segon acte del Cabaret Elèctric. Com tots els dilluns, ja tenim aquí el company Albert García, que parlarà amb nosaltres de videojocs. De fet, ha vingut amb una llista llarguíssima de jocs per aquest 2008, que són els seus consells del que creu que triomfarà pel que fa doncs, al món del videojoc. La música amb el Josep Martín l'hem recuperat dia 24 festa, dia 31 festa. Per sort, avui els Reis ens han portat un dels espais del Josep Martín, també amb recomanacions dels que seran els discos més interessants d'aquest principi de 2008. Ara, però, és el moment de les felicitacions. Amb aquesta música africana donem la benvinguda al Xavi Rimbau.
Hola, molt bona
nit. Sabem que t'agrada la música africana.
Sí, sí que m'agrada.
Per això t'hem convidat aquesta nit al Cabaret Elèctric, i és que volem parlar del Festival del Desert de Essakane. Però abans, els Reis han passat per casa teva?
Encara no.
Com és que els Reis encara no han passat?
Perquè he estat fora i encara no han passat.
És
espero
dir,
que passin aviat.
Encara no has passat tu, segurament,
sí,
per la Bisbal.
Sí, exacte, hauria de passar jo per la Bisbal perquè arribessin els Reis.
Doncs hi ha algú que els Reis li han passat. De fet, no va ser la nit de Reis, sinó la nit de després. Aquest és el Melcior Comas, escriptor. Bona nit i benvingut, Melcior.
Bona nit.
I sobretot volem felicitar-te doncs, per aquest Premi Pla que vas guanyar ahir al vespre. Estem molt contents que te l'hagis endut.
Gràcies, gràcies.
Recordem que l'any passat el guanyador va ser un valencià, Martí Domínguez, amb el retorn de Voltaire, i aquest any, doncs, mira, ha anat cap a les Illes Balears, em sembla que tu ets de Sa Pobla.
Exacte.
I t'hem de felicitar perquè en els últims 4 anys, i en tens només 27, ja has guanyat 5 premis. I no estem parlant de premis menors, que són igual de respectables, sinó un premi Documenta, per exemple, un premi també Ciutat de Palma, el premi Ciutat d'Elx, el premi... Me'n deixo un, en tens...
No te'n deixes
no?
cap.
No? Són aquests.
No, ja està bé.
A veure, de fet els premis no és el més important, però suposo que això també a tu t'ajuda per poder arribar a un públic que a vegades no és l'únic que trepitja les llibreries.
Sí, el premi permet que es parli una mica més del llibre durant la seva sortida, durant la seva promoció, es fa una mica més d'èmfasi en la seva publicació per part de l'editorial, si simplement l'editen a part d'un premi, té alguns avantatges, exacte.
Hem de dir que, de fet, has triat un tema i un personatge força contundent, el llibre, que encara no ha arribat, evidentment, a les llibreries. No sé quan tardarà a arribar?
Trigarà a cosa d'un mes, a tal vegada una mica més. Sí, un mes com a mínim.
Doncs ens el llegirem i després passaràs pel cabaret, però parlem d'aquesta batalla, la batalla de Walter Stamm, una història d'una víctima del nazisme, de fet un personatge que crec que tant està en contacte amb les SS com amb els anglesos i que tu has dit, t'hem sentit per la televisió i per diferents mitjans, que de fet és un llibre que parla molt de l'esperit de resistència d'una persona, de com el dia a dia d'una guerra i una destrucció doncs ens acaben creant un caràcter que acaba suportant i reinventant-se, no, aquest personatge?
Sí, és un personatge, diguem-ne, és un estudiant de filosofia i lletres de Berlín dels anys 40, una persona amb bon caràcter, que tenia fins i tot ganes d'escriure poesia, que havia traduït alguna obra del francès, i que d'un dia per l'altre es mou la Segona Guerra Mundial, entra a treballar per un oficial de la SS i sense ell saber-ho estava copiant informes secrets de l'Estat Major i distribuint-los entre els espies anglesos, no? els enemics del Tercer Reich. I quan se n'adonen d'això, doncs afusellen el capità traïdor i a ell com a col·laborador en tot això, encara que col·laborador involuntari, el condemnen a treballs forçats a un camp de treball, no?
Uh-huh.
La novel·la és la seva aventura tràgica en contacte amb la realitat dels camps de treball que varen instaurar els nazis, que després varen ser els camps de concentració, els camps d'extermini, i després ell, el Walter Stamm, passa a ser un soldat en un batalló disciplinari, no? I l'envien a combatre els russos, no?
De fet, em sembla que l'únic element que està connectat amb la teva realitat és que aquest personatge de vell li fas passar la jubilació a Mallorca.
Sí, no és ben bé així. Jo faig que quan acaba tot passo alguns anys a França, alguns anys després per Barcelona passo uns mesos i finalment quan els anys 60 a Mallorca comença a haver molt una febre econòmica molt gran relacionada amb el turisme, doncs va marxar allà i comença a treballar, ja que és un home que sap idiomes, que sap francès, que sap alemany, i després ja sap espanyol, i per tant després català, i el que sigui necessari és útil per treballar a Mallorca, i al final acaba sent propietari d'un petit hotel, acaba establint-se econòmicament i tenint una, diguem-ne, una jubilació més o menys acomodada, no? La novel·la està narrada des del punt final de la seva vida, és un home de 90 anys, però això no ho sabem fins que arribam, fins que l'hem llegida tota, no?
Doncs no expliquem més.
Sí,
no expliquem més, Melcio, no expliquem més. Només dir que entre el jurat hi havia dos illencs també, com són el Sebastià Alzamora i el Baltasar Porcel,
sí.
Que suposo que en la intimitat et deuen haver dit que estaven contents que t'emportessis tu el premi.
Ah, són una gent molt especial. Sí, suposo que estan bastant contents, però tampoc no m'ho han fet... No m'ho han dit. Tenim una relació especial els mallorquins de nosaltres, sobretot a fora de Mallorca. Un mallorquí fora de Mallorca sempre és perillós. Ho dic per l'audiència, això.
Uh-huh. I aquestes ressenyes o crítiques que diuen que hi ha una certa relació, que veuen una certa relació amb les Benignes del Jonathan Little?
Bé, des del final de la Segona Guerra Mundial fins ara s'han escrit molts llibres sobre la Segona Guerra Mundial. Jo n'he escrit un altre i me compro amb l'immediatament anterior. No deixa de ser injust. N'hi ha molt. Això, quan escrivia aquest llibre no tenia present el Jonathan Little fins quan ja estava acabant el meu llibre. Vaig veure que també parlava de la campanya contra Rússia, el vaig llegir, vaig veure que el tractament que em feia era molt, molt de passada i que no... Jo me centro, el meu personatge passa més d'un any i mig a Rússia i el seu passa uns mesos, el seu és un oficial, el meu és un soldat, el seu és un botxí, insult i satisfet de la seva condició, el meu és un supervivent obligat a haver de combatre per sobreviure. Són novel·les molt distintes, vull dir, també hi havia novel·les molt semblants a les que havia fet el Jonathan Little abans
que sí.
Publiqués la seva.
I tant que sí. Doncs escolta, Melcio Comas, tenim ganes de que vingués una nit al Cabaret Elèctric
molt
i per
bé.
Molt que siguis un illenc fora de l'illa, esperem que aquesta nit que vinguis no siguis perillós.
No, ho intentaré que no, m'ho controlaré.
Felicitats, que vagi molt bé, molta sort.
Adéu.
estem escoltant el Toumani Diabaté. De fet, ella és una artista africana a nivell internacional i no és en va. Ja fa dies que tots els que escolteu ICAT-FM a través de la pàgina web, en aquests banners inferiors, veieu que us parlem d'un festival molt especial, del Festival del Desert, d'aquest Festival del Desert d'Essakane. Si voleu aprofitar l'inici d'any per viatjar i gaudir de bona música, a partir de dijous teniu una cita ben a prop de Tombuctú, aquí a Essakane. S'hi celebra ja la 8a edició del Festival del Desert, els dies 10, 11 i 12 de gener, i no hi estareu sols si voleu anar, perquè hi ha un grup de viatgers, de periodistes, de cooperants, que s'ha inscrit al viatge que organitza Kadar, i tenim el Ferran Morillas al telèfon. Ferran, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
És un dels organitzadors de viatges a Kadar, i que no és la primera vegada que munteu doncs, aquesta expedició per anar a gaudir d'aquest Festival del Desert d'Essakane.
Sí, és ja la quarta vegada que organitzem aquest viatge. És un festival que ja fa la 8a edició, per això ja. És un festival antic.
Uh-huh. El nostre company Xavi Rimbau coneixia aquest festival?
Sí, sí, coneixia el festival. De fet, m'estan fent dentetes, amb això del viatge aquest.
Hem de dir que el festival al desert d'Essakane té l'origen també en aquelles grans festivitats tradicionals tuaregs, que això seria impossible poder datar ben bé quan van començar. Però estan inspirades en aquestes festivitats tuaregs, oi?
Sí, de fet, remuntant els seus orígens en les trobades tuaregs en les zones aquestes del Sàhara, que aprofitaven un cert moment de l'any doncs, per trobar-se totes aquestes comunitats que estaven disperses per tot el desert del Sàhara. Uh-huh. I mica en mica han anat concentrant-se i, a més, les trobades de forma més tribal i social doncs, han esdevenit també la mostra cultural de tota la seva cultura tuareg.
Hem de dir que aquesta ciutat d'Essakane està a prop de Tombuctú, a unes dues hores de Tombuctú. Per què a partir del 2001 s'hi va començar a fer aquest festival?
Bé, hi va haver tota una associació, dues associacions d'allà locals que van decidir doncs, de donar-li un ressò i de donar-li més una mica també doncs, de valorar la cultura tuareg enfront a al conflicte també que hi havia en Mali de nivell més cultural, a nivell cultural. I així va ser com van començar el 2001 doncs, a fer-ho com a festival del desert i mica en mica han anat tenint un ressò més internacional donant-se a conèixer a través de les filles i dels artistes que hi van allà actuar.
Que, tot i ser música africana inspirada en la música d'arrel, estem parlant de la música contemporània que es fa també ara en aquests països, oi que sí?
Sí, jo crec que una de les coses interessants és que molta de la música que es podrà veure en el festival i que s'està creant ara mateix a Àfrica és contemporània, perquè està succeint en aquest mateix moment, i no només ho és per això, sinó perquè la música d'arrel africana a nivell musical, diguem-ne, té molt a explicar encara l'actualitat, no? Perquè és música de la qual han begut directe o indirectament moltes de les músiques contemporanes, des de l'electrònica fins a la música de ball en general, per exemple, no?
Hem de dir que per la nit, quan comença la posta de sol, es fan els concerts, però que també hi ha altres esdeveniments com conferències o exposicions, és a dir, que tots aquells que hi aniran, Ferran, tenen activitats les 24 hores del dia.
Sí, a partir de la tarda ja comença a haver-hi actuacions improvisades de totes les diferents comunitats que s'apropen al festival. Són nòmades que ells mateixos també fan les seves músiques i, a més, doncs, també s'organitzen curses de camells, es fan danses molt específiques de cada una de les comunitats que arriba, que té la seva dansa molt especial. Destaquem sobretot les danses de les espases, que són molt espectaculars. I també tenen molt interès per el tema del medi ambient i llavors fan com debats sobre els recursos, sobre el tema de l'aigua. Bueno.
Hi ha una part també social i política important. Aquestes trobades serveixen una mica per tot.
Sí, tota una mica.
Xavi Rimbau, si et pregunto si això que està sonant ara ve de... Això no ve d'Àfrica.
Això no ve d'Àfrica.
No ve d'Àfrica.
Però, bueno, o sigui, tot ve d'Àfrica, en el fons. Nosaltres venim d'Àfrica, o sigui que indirectament vindria d'Àfrica, però en aquest cas jo crec que ve de més a prop.
Home, de fet, aquí estic trobant que els Electric Adarma tenen unes influències jazzístiques, que de fet el jazz... tindria sí, aquesta influència directa de la música negra.
Al cap i a la fi, sí, sens dubte, diguem, de fet, en el fons... tot el que seria música popular del segle XX té l'arrel a Àfrica, bàsicament, perquè vull dir, tot el que seria tant el jazz com el blues, com el soul, el funk, pues, d'una forma o altra provenen de la música africana, no? Un cop els esclaus van ser traslladats pues, als Estats Units, bàsicament. I una de les coses curioses també és, per mi és el fet... Que en el festival també es veu i és el fet de l'anada i tornada de la música, no? Com, sens dubte, la música d'Amèrica, tant dels Estats Units com podria ser també de Cuba, pues té una influència musical africana molt gran, per això, bàsicament pels esclaus, i com llavors aquesta mateixa música ha acabat influint també d'una forma o altra a la música contemporània d'Àfrica, no?
Hi ha hagut un ha estat com un boomerang africà.
Sí, no, perquè vull dir que sense la música africana no hi hauria James Brown i sense James Brown no hi hauria Fela Kuti, per exemple, no?
Que de fet l'any passat se li va fer un homenatge a Ferran a Fela Kuti, em sembla, en aquest festival.
Es va fer un homenatge a l'Ifar Katurem.
Ah, d'acord, d'acord.
Que s'havia mort recentment i llavors van fer un homenatge a tots els grans artistes de Mali, Oumou Sangaré, Basego Kouyaté, Baba Salah, tots aquests van participar-hi. Va ser un concert molt emotiu.
De fet, estem escoltant Electric Adarma i tenen relació, Ferran, amb aquest festival.
Sí, perquè Electric Adarma és un grup que de fa ja més d'un any que estan contactant-hi perquè tenen interès en anar a actuar. Està passant que hi ha gent que troba en alguns certs festivals doncs, l'interès en participar-hi, i parlo, per exemple, en aquest mateix festival amb Robert Plant o alguns artistes que sí que han mostrat aquesta ànsia doncs, per poder-hi participar, i fins i tot, com el cas d'Electric Adarma, que volen i han paraulat amb un grup tuareg de fer una fusió musical.
Doncs segurament serà força interessant aquesta fusió de l'Electric Adarma amb aquest grup de tuareg. Tot això passarà, com dèiem, a prop de Tombuctú, a la ciutat de Essakane, entre el 10 i el 12 de gener, aquest festival del desert que Viatges Kadar ha organitzat per l'expedició catalana. Hem estat parlant amb el Ferran Morillas, que si podem també el buscarem per Mali perquè ens expliqui què està donant de si el festival. Ferran, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins la pròxima, que vagi molt bé.
Bona nit.
Estem completament com si estéssim el Xavi Rimbau i jo dins del desert, d'aquest subsaharià, però...
Tal qual, no? Això és el que té el poder d'aquesta música, que és un poder com molt hipnòtic i de molt paisatgístic, no? O sigui, que et situa, en aquest cas, clarament en el desert, no? Jo ara al Festival de Blues de Cerdanyola vaig tenir la sort de veure Tinariwen, que són un grup tuareg, que farien el que es podria dir, no sé, una espècie de blues o rock, també el que dèiem abans de l'anada i tornada, doncs una gent que la música seva tradicional l'adapten al format de rock amb guitarres i en lloc de bateria, doncs percussions, i la veritat és que és això, que et transportaven tal qual al desert, no?
I ara tu has fet servir la paraula hipnòtica, i és que moltes vegades aquestes músiques més d'arrel, potser amb músics que mai, que no et podrien fer un pentagrama, però que saben tocar d'una manera virtuosa, tenen també aquesta vessant com més espiritual i més
sí,
mística.
Sí, jo crec que...
Tota la música la té, però en aquest cas d'una manera directa.
Sí, en el cas, en el fons, molta part de la música tradicional d'arreu del món, i especialment a Àfrica i especialment al desert, per les connotacions que té el desert, no? O sigui, la gent quan vol trobar-se un mateix, no? Busca recluir-se en un lloc on res el destorbi, no? I el desert és l'espai, no? És l'espai perquè justament surti el que té cada una dintre, no?
És que ara que ho dius, la setmana passada, crec que va ser la setmana passada, si no l'altra, divendres 28 de desembre, que havies tingut una enrabiada amb els de Bank Rover, hem de dir que evidentment aquell programa va ser una innocentada, la vam fer amb la col·laboració de la gent de Bank Rover i de tots els músics, doncs la proposta d'aquells duets impossibles, i en Xavi dient que deixava el món de la música i que se n'anava a un concert. Les declaracions eren falses, però suposo que sí que tenies ganes d'anar a un desert.
Sí, la veritat que no m'importaria anar-me'n al desert, això. Sobretot a gaudir d'aquesta música, doncs, que com la dèiem, sigui sense necessitat d'instruments electrònics, és extremadament contemporani, i en molts casos, doncs això, sens dubte la música concreta o la música abstracta, des de bàsicament l'electrònica i en molts altres camps, doncs li deu molt, no? O sigui, tant conscient com inconscientment a la música africana.
Sí que és cert, potser algun oient com tu, una persona doncs apassionada pel món de la música, com més us introduïu en el món de la música, més tothom acaba arribant a aquestes arrels africanes.
Sí, jo crec que és bàsic, no? O sigui, per aconseguir veure el futur has d'anar com cap enrere, no? I com més vas avançant, més vas veient o tens més interès per veure d'on venen les coses, no? I això els hi passa a molts de músics a mesura que van avançant, i també la gent que li agrada la música, doncs, és una cosa que...
Malauradament, aquests dies haguéssim vist moltes imatges d'Àfrica i haguéssim sentit a parlar d'Àfrica, no lligat tant a la música, sinó al món del motor, amb el rally doncs, Dakar, que havia de sortir des de Lisboa, em sembla, el dia 5 i arribar el 20 de... El rally Lisboa-Dakar havia de sortir el 5 de gener d'aquesta capital portuguesa i acabar el dia 20 a Dakar. Això no ha estat possible, ho saben bé els companys d'aquesta casa d'esports. Nosaltres tenim a la Marta García amb nosaltres. Marta, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit.
De fet, em sembla que tu has pogut seguir com a enviada especial aquest rally, malauradament no aquest any, però sí en edicions anteriors, i que fent aquest recorregut pel Marroc, per Mauritània i pel Senegal, et vas adonar compte de les situacions doncs, força desfavorides d'algunes zones, i per això participeu la gent de Catalunya Ràdio en aquest Dakar solidari, repartint en aquest cas material escolar.
Doncs sí, la veritat és que l'any passat vaig poder debutar aquesta prova en Lisboa Dakar, en aquest cas, i com tu dius, de seguida dones compte de quines són les necessitats més bàsiques que tenen tota aquella gent, no? Enguany Catalunya Ràdio aprofitava la infraestructura de la Fundació Dakar Solidari, que ja fa uns 5 anys doncs, que porta material mèdic cap a l'Àfrica, és una fundació que encapçala el doctor Xavier Mir, i doncs aprofitant la infraestructura d'ells, que portaven doncs 4 o 5 camions, en total que porten enguany 200 metres cúbics de material mèdic, doncs aprofitàvem aquesta infraestructura per poder col·laborar d'alguna manera, i en aquest cas nosaltres ho fèiem amb material escolar gràcies a un acord de col·laboració amb l'empresa Milan.
Parles com han passat, però això se seguirà fent o no?
Sí,
aquest any, tot i que s'ha suspès.
Sí, en principi sí, perquè vaja, el que no continua és la prova esportiva, però hi ha moltes iniciatives solidàries que van acompanyant aquesta prova. Una d'elles és aquesta del Dakar Solidari, i doncs aquesta setmana ha de ser vital per a saber què passarà, perquè tant el doctor Mir com la resta de gent del Dakar Solidari doncs ja van dir que tenien intenció de portar aquest material. El que passa és que una cosa és doncs poder entrar a tots aquests països amb la bombolla que suposa en el Dakar, en el Raid, i una altra cosa és fer-ho a nivell més personal. Costa molt més entrar per cada una de les fronteres, passar per les aduanes, i doncs el que estan treballant la Fundació és precisament en això, en aconseguir tots els permisos i en realment acabar d'avaluar si la situació mauritània és tan delicada com pareix que pareix ser que sí. Si això no és possible, doncs tenen com una mena de plan B activat, que seria doncs portar el material fins al sud del Marroc i poder doncs deixar el material allà.
Molt bé, doncs esperem que tot això sigui possible, esperem que l'any vinent també sigui possible aquest rally. Agraïm a la Marta García que ens hagi atès aquesta nit i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins la pròxima. It's your choice to carry on. It's your part who we are. Sometimes we need to live a little more than we dream in. Leave this world a better place if you not see. If you not see. Atenció, perquè dins d'un recopilatori del Festival del Desert hem trobat un grup de gent navajos, que suposo que venen dels Estats Units, i que fan aquesta versió una mica, que no sé si dir de Bruce Springsteen, de la Bisbal, amb tots els respectes pels navajos. Però hi ha una mica de veritat en tot això o no?
Home, era tot peculiar el que estava sonant, sí. Deixem-ho aquí, hasta ahí puedo leer.
Ara que parlem de navajos, estic convençuda que, a veure, ara parlaré, no parlo en propietat, buscaré els navajos per internet, però venien o no dels Estats Units, Griselda, els navajos? Una persona que ha estat als Estats Units aquests dies, en concret a Nova York, ha estat el company Albert García, que el tenim aquí. Albert, bona nit i benvingut.
Bona nit.
Si en Xavi Rimbau tenia ganes d'anar a Tombuctú i a aquest Festival del Desert, no et diré ja trepitjar la ciutat de Nova York com has estat fent tu. Impressions?
Doncs sempre són bones. És la segona vegada que hi anava. Ja anava ja coneixent una mica la ciutat, no? I bé, des del punt de vista musical, he estat investigant algunes botigues que em van recomanar i he trobat alguns discos que aquí no es troben i està molt bé. Tema músiques, doncs no vaig poder anar a concerts, però sí que vaig poder tastar una mica el que són les botigues de vinils, de CDs i tot això, sempre està guapo.
I hem trobat que els navajos són el poble natiu nord-americà actualment més numerós, perquè encara en queden 175.000, viuen al sud-oest dels Estats Units, als estats d'Arizona, Nou Mèxic, Utah i Colorado. I també hi ha uns quants navajos que estan a Chihuahua i Sonora, al nord de Mèxic, en aquest cas ja no als Estats Units. Ha anat a Nova York l'Albert García, però sobretot el que vol és parlar-nos de videojocs. És un punt fort d'en Xavi Rimbau, els videojocs?
No, la veritat és que no he sigut mai ni de maquinetes ni de tan sols allò com la gent anava a jugar a la sala de màquines, que se'n deia. No he sigut mai gaire el meu fort. He jugat, però poques vegades. Soc poc addicte, diguem-ne.
Tot i així, a veure si ens sedueix l'Albert.
Sí, no, per suposat. O sigui, una cosa és que no ho hagi practicat i l'altra que no pugui tenir interès. No?
Fem una mica de repàs. Doncs ja ens hem posat dins de la Nintendo Wii. Allò, què ens hem de moure els bracets?
Això sí, la gent deu estar movent bastant els bracets perquè, clar, després del Dia de Reis, que tothom, perquè sembla tothom està jugant a la Wii, doncs deuen tenir el braç cansat.
A les cases on els Reis van deixar la Nintendo. De fet, l'any 2007 ens apunta l'Albert que és un gran any pel món de l'oci tecnològic. Hi ha hagut aquesta nova generació de videoconsoles. Tothom, o tens una PlayStation 3 o has optat per la Wii, suposo?
Això mateix, o la Xbox 360. No? Diguéssim que el 2007, que ha sigut un any bastant positiu, ha sigut un any en el qual la nova generació de videojocs s'ha implantat així a les cases, a les llars, no? A banda dels ordinadors. I el 2008 és el moment en el qual doncs s'han de mostrar els jocs. Primer tenim les màquines i ara a veure si donen un rendiment a tot això que la gent s'ha gastat uns quartos importants, eh?
A veure si amb les bandes sonores en Xevi Rambau endivina de quin joc estem parlant. Sabem o no, Xavi?
Aquesta era fàcil, eh? O sigui, ha marcat, crec que, almenys a mi, la meva adolescència.
És un dels pocs records positius de la nostra infància.
Home, espero que en tinguis més de records positius.
Els caçafantasmes són crucials.
Sí, sí, són crucials, són crucials, eh?
Un dels pocs records positius.
No, un dels pocs no, però sens dubte, juntament, jo crec que podríem fer així el tripartit amb Karate Kid, segurament, i els Goonies, i serien com les tres pel·lícules com... que podríem, en el meu cas, han marcat més la meva adolescència.
I em quedo amb els Goonies, sobretot. Ghostbusters,
això, comencem,
es fa un videojoc?
Això mateix, comencem a repassar el que vindrà aquest any una mica. He fet una selecció, mira que porto 4 pàgines de títols.
Sí.
I he fet una selecció curta.
Però no podràs, eh, no. explicar-los tots.
He fet una selecció així al meu gust, d'acord? Llavors, torna a les Casafantasmes. I ho fan en videojoc, no en pel·lícula, no? Fa anys que aquesta sèrie de pel·lícules i de sèries ja no es va desaparèixer, però ara torna, no? Representa que els actors de la pel·lícula, el Dan Aykroyd i el Harold Ramis, que eren dos caçafantasmes i guionistes de la pel·lícula original, doncs volen tornar a posar de moda aquesta nissaga de... fantàstica, no? I trauran un videojoc que sortirà per la PlayStation 3, per la Xbox 360, per PC, per Wii, per la PlayStation 2, per la Nintendo DS, per un munt de màquines, per tal de treure uns bons calarons, i té bona pinta.
Home, sí, són els mateixos guionistes de la pel·lícula, sí. Els guionistes del videojoc, és una garantia.
És una garantia perquè, pel que s'ha pogut veure fins ara als vídeos, doncs manté bastant l'estètica de la sèrie de televisió i els personatges, i la veritat és que feia molt temps que no sortia res sobre aquesta sèrie i hi havia moltes ganes, no? A més té molt, molt bona pinta i tecnològicament sembla bastant guapo.
I ara parlem també d'una altra nova entrega, en aquest cas popular pel que fa al videojoc. Parlem de Sport, que serà tant per PC com per la Nintendo.
Fa anys que es parla d'aquest joc, però finalment el 2008 sortirà.
Sport.
Aquest joc és del Will Wright, que segurament coneixereu perquè és l'autor dels Sims, aquell videojoc que tu portaves a una família i havies de fer que treballessin i fer la casa,
sí.
No?
No ho feies amb la teva de família i ho feies amb una de virtual. La cosa tenia nassos.
I quines famílies tan perfectes dintre del món virtual, eh? Anaves a la realitat i tot era diferent. Doncs aquest senyor porta molt temps creant un videojoc en el qual no crearem una família, sinó que crearem una espècie. Podrem...
I cadascú se la farà a mida, no?
Sí, totalment. Llavors interactuaran les espècies i podran visitar el planeta de l'altra persona.
Jo faré un bitxet i en Xevi farà un altre bitxet i els nostres bitxets es coneixeran i faran un espècimen.
I què faran els dos bitxets?
Home, faran un tercer bitxet ben raro.
Això es diu mestissatge, això,
però,
ja.
Però això va per aquí o no? Tothom, tu tries com vols el teu bitxet, però després el que facin els bitxets entre ells, allò serà incontrolable.
No, no, i sortiran nous bitxets. Sortiran nous bitxets, vull
home,
dir.
Home, no m'estranya
que
hi haguessin expectatives
però...
per aquest joc. I a més es diu esport, que jo crec que són com les espores, no? Que d'una espora que cau es van fent noves històries.
Comences per l'espora i acabes creant, doncs, un tercer bitxet, vull dir. Aquesta és la idea. I realment estem rient, però el joc va d'això, vull dir. A banda de fer la guerra també s'ajuntaran les diferents espècies.
I parlem d'una sèrie de televisió que ara tindrà la seva versió també en videojoc. No
això
sé
mateix.
Si en Xevi veu Perdidos, Lost.
No, això no.
No has sentit a parlar per
n'he
això?
N'he sentit a parlar, però com, sí, he llegit coses, però no, no.
Doncs,
de la tele no ho porto gaire.
Els seguidors de Lost, d'aquestes sèries que us baixeu de 20 en 20 episodis per internet i feu maratons, que hi ha hagut gent que se l'han trobat mig mort al sofà.
Sí.
És que no havien anat ni al lavabo, ni havien ingerit aliments ni líquid.
El títol de la sèrie ho veus completament a l'espectador objectiu.
Sí.
Són gent perduda.
Estan
no...
gent allà que s'han aïllat completament.
Doncs,
i ara aquests senyors tindran versió videojoc.
Això mateix. Hi ha molta expectació per això, per als fans de la sèrie, doncs, poder interactuar més enllà del que és la sèrie de televisió i poder, doncs, estar en un videojoc, no? El protagonista de Perdidos, d'aquest videojoc, jo no he vist la sèrie, però tinc apuntat el protagonista, és un tal Elliot, i serà un fotoreporter amb amnèsia, vale? Arribarà a la illa i llavors haurà de fer unes aventures. en el videojoc.
Aquest és un personatge que s'han inventat.
Sí, per al videojoc. Però tot i així, pels fans de la sèrie, doncs, sortiran altres personatges que potser ara no els dic bé, però són en Jack, en Locke, en Sawyer, Harley i probablement un tal Desmond, que pel que sembla és molt misteriós, que també apareixerà en aquest videojoc. Serà un joc d'aventures i visualment doncs, la illa i tot això.
Això del banjo ja ho controla més un Xavi Rimbau.
No, m'està deixant parat aquesta música, eh?
Això és el banjo,
de banjo electrònic.
El banjo Kazoo, no?
Banjo i Kazooie. Banjo és un personatge...
El Kazoo, no? El
Banjo i Kazooie són dos personatges, són dos autèntics catxondos mentals. És una parella formada per un os i un ocell i que tornen i fan un videojoc. És la tercera part d'aquest videojoc i feia molts anys que no feien cap. Concretament des de l'any 2000 que aquesta parella de personatges no feia res, no? Llavors, el seu és un videojoc de plataformes, és a dir, tipus Super Mario, molt simpàtic, molt divertit, molt colorista, i que aquest any doncs, arriba per exclusiva per la Xbox la tercera part d'aquest joc.
I el Little Big Planet, que ja el nom és una contradicció, Pequeño Gran Planeta, aquest Little Big Planet, que tu ja en vas jugar amb alguna partida a l'Art Futura.
Sí, sí, ja ho vam comentar aquí, no? Little Big Planet, juntament amb el joc del qual parlarem després, el Wii Fit, seran els dos jocs més innovadors de l'any. El Little Big Planet serà per la PlayStation 3. Serà un videojoc doncs, en el qual els jugadors hauran de crear mons utilitzant la seva creativitat, la seva imaginació, i són mons en els quals artísticament es basen en la imperfecció de les manualitats.
Això ja ens comença a agradar, oi, Rimbau?
Sí, sembla interessant. Vull dir... Sembla que no sigui un videojoc.
doncs vas molt, molt encertat perquè no sembla un videojoc, no? Et donen unes eines, et donen cartrons, et donen teixits, et donen botons, et donen tota mena d'elements quotidians que es poden trobar a una casa, i llavors amb aquests elements els has de recol·locar i crear un videojoc. El concepte és molt nou i a més valora doncs, l'intercanvi entre els jugadors i en acabat d'això doncs, surt un joc d'aventures per jugar a diverses persones i és molt... pot ser el videojoc que doni l'arrencada per la PlayStation 3 que sembla que encara està costant, no?
I acabem, sé que havies fet una selecció amb més jocs, com que n'hi haurà un de la Guerra de les Galàxies també, però acabem amb aquest Wii Fit, que ja suposo que és posar-se en forma. I la setmana que ve en parlem de més
Wii Fit. A veure, si fins ara els de Nintendo volien que el nostre cervell estigués entrenat.
Escolta, hi he jugat amb això del professor Sakamoto, com es digui, i clar,
I
si
què?
Tu no ets una persona que controla perfectament la llengua castellana, quan et fan fer aquells jocs que hi ha tot de lletres que donen voltes i has de fer una paraula amb les lletres, a mi em va sortir una paraula que era zopilote. Jo no he sentit mai a la vida zopilote ni a l'Aznar li he sentit. Clar, que facin versió catalana d'aquest joc, perquè clar, jo per molt que tingui un coeficient 152 i un cervell d'una xavala de 23
zopilote,
anys,
no.
Zopilote, on s'ha vist que hi hagi una paraula que es diu zopilote?
Aquests de Nintendo.
Si ni la Maria Moliner l'havia sentit mai, aquesta paraula.
Ni els de la Real Acadèmia, eh? Això és una
ara
cosa...
buscarem per internet això de zopilote. Doncs la Wii Fit, què anem de fer amb la Wii Fit?
Wii Fit és el cos. Ara toca entrenar el cos. Vull dir, estarem aquí bastant cansats amb aquest videojoc, en el qual, doncs, quan ens el comprem, ens vindrà un accessori que serà una mena de balança que medirà el pes que fem sobre la balança, no? Llavors podrem fer una sèrie d'exercicis com aquests que es fan al gimnàs, de ioga, step, aeròbic, hula hopping...
Aquell ja no ens agrada tant.
Aquest és una
aquell
mica...
Aquell ja no ens agrada tant. Escolta, ho deixem aquí. Zopilote és una ave de rapinya i el seu nom ve del Nahual Tzol. Imagina't, això té connexió amb els navajos, eh?
Tot està connectat.
Doncs Xavi Rimbau, molt bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.
I tranquil, Albert García, que aquests videojocs que no hem comentat, la setmana que ve els comentem.
Ole.
Que vagi bé.
Teatre, dansa, música, llibres, art, cinema, espectacles. Tot això i més és 3C, el teu club de cultura. I aquestes són les nostres propostes. El Teatre Tívoli presenta Los Vivancos, 7 germans entregats a la dansa. Un grup de ball flamenc concebut en el sentit més pur de la paraula únic. Los Vivancos, un grup de ball que no es va formar, va néixer. Los Vivancos, del 17 al 20 de gener, al Teatre Tívoli. 20% de descompte pels socis del 3C. 3C. Marlango, la banda de Leonor Walting, té nou disc, Electrical Morning, un disc ple d'honestedat i d'influències que van del rock fins al jazz, passant per la música d'algun cabaret entre guerres. Marlango presenta Electrical Morning, en directe, el divendres 11 de gener, a la Sala Simfònica de l'Auditori de Girona. 15% de descompte pels socis del 3C. 3C. El Museu d'Arqueologia de Catalunya porta a Barcelona l'Esculapi, el retorn del Déu. Una ocasió única per veure una peça singular que aviat tornarà al seu emplaçament original d'Empúries. L'Esculapi, el retorn del Déu. Fins al 17 de febrer, al Museu d'Arqueologia de Barcelona. 30% de descompte pels socis del 3C. 3C. Fes-te soci del 3C. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3c.cat. I si ja ets soci, pots rebre les últimes propostes del teu mòbil. Envia Alta 3C al 5577 i rebràs un màxim de 2 missatges per setmana. L'alta i la baixa són gratuïtes. El preu per missatge rebut és de 20 cèntims més IVA.
Cabaret Elèctric, amb Txell Bonet.
El teníem ben bé amagat perquè evidentment els divendres podíeu escoltar la seva selecció musical d'aquest programa de música independent anomenat Independent. Josep Martí, bona nit i benvingut. Però la veritat és que durant unes setmanes no estava pel cabaret amb aquesta feina de patge musical.
Ara m'he sentit, no sé, com,
el Josep,
com els ninos del José Luis Moreno.
Home, no.
Guardat en un,
al
en un baúl.
Al contrari, en Josep anava enfeinat doncs, una mica allò endreçant tots els discos que li han arribat del 2007 i mirant també a les revistes que és això que vindrà el 2008. I hem començat justament l'espai del Josep Martín al Cabaret Elèctric amb un disc que apareix bastant a les llistes resum
sí.
de lo mejor de 2007.
Exacte, aquestes llistes que un no sap si li agrada, si t'acaben agradant o obsessionant o les acabes odiant. De fet, és un costum que ja no ens la traurem de sobre, eh? Això ja ens hem quedat amb això de les llistes, una cosa tan postmoderna, no? I de fet, doncs això és el que pretenen aquestes llistes, que amb 50 noms, 40, puguis resumir 365 dies d'edició musical, la qual cosa és absolutament impossible, però hi ha intents, no? I el que és més interessant de tot això és veure com les llistes de diferents mitjans, de diferents països, de diferent naturalesa, acaben coincidint amb una sèrie de discos. Per tant, es genera una mena de consens no provocat, no buscat, i això sí que fa pensar, no?
Interessa més creuar llistes
Exacte.
Que una llista en si.
Sí, jo crec que sí, eh? I creuant llistes, està clar que hi ha un disc que surt especialment beneficiat, que és aquest que estem escoltant de fons, que és el disc de Pandavier, que es titula Person Pitch. Pandavier és Noah Gordon, ell és una... Noah Lennox, perdó, ell és un dels membres d'Animal Collective, que també és un dels grups de l'any. La veritat és que d'aquesta unió, d'aquesta cèl·lula creativa d'Animal Collective surten alguns dels discos de l'any. El seu, l'Strawberry Jam i el de Pandavier, aquest Person Pitch. Per tant, Animal Collective, les diferents personalitats de, dels seus membres en solitari, el seu segell, que és Pau Tracks, serien una miqueta els que han marcat, per dir-ho així, aquest 2007. Apareixen a la número 1 a la llista del Rock Deluxe, número 1 a la llista del Pitchfork Media, també web de referència, i en definitiva que si algú no ha escoltat Panda Beer o no coneix Animal Collective, doncs home, que val la pena que encara que sigui doncs, amb aquesta excusa de les llistes i de creuar-les, doncs que hi pari atenció, perquè és una de les coses interessants, això sí, que ha passat en aquest 2007.
Doncs una vegada hem escoltat allò el més escollit del 2007, passem a alguns discos que ens comencen a arribar ja ara, al 2008.
From me, somehow I doubt you'll ever be back. I'll keep your things if you ever need them. The phone still rings, and now that you're free of me at last, your time is your own. Go have a blast, and I'll dream alone.
Oients hauran identificat aquest grup, sobretot per la veu del cantant.
És Stephen Merritt, i que recupera el seu projecte principal, que és Magnetic Fields. Una mica els dos discos que sentirem ara venen a tirar una mica per terra això de les llistes, en certa manera, perquè són tan previsibles, en el fons. Fixa que portem 7 dies d'aquest 2008, i jo ja puc dir que aquests dos discos estaran a la llista dels millors discos de l'any quan s'acabi. Per què? Perquè és fàcil conèixer una miqueta ja les dèries, no?, de la premsa musical, i acabaran considerant aquests dos discos, estic segur, entre els millors de l'any. Tots dos són discos molt bons, per cert, i tots dos són grups que amaguen un cantautor, en aquest cas Stephen Merritt i els seus Magnetic Fields, que tenen un disc que a punt de publicar-se, serà el dia 15, per tant la setmana que ve, que es titula Distortion, i que una miqueta doncs es tracta d'això, el disc de la distorsió aplicada a la música. L'Stephen Merritt diu en una entrevista precisament també al Rock Deluxe que s'ha inspirat en el Psycho Candy de Jesus and Mary Chain per fer aquest disc. I en tot cas, el que sí que és cert és que tot el disc, que segueix l'estructura habitual de Magnetic Fields, aquest tecnopop així romàntic,
una mica com simfònic,
exacte,
no?
Doncs sí que Stephen Merritt en aquesta ocasió, precisament per això es titula el disc Distortion, li ha aplicat com una mena de bel així de distorsió que acompanya durant tot el disc, no? És com una mena de disc observat amb una distorsió contínua, no?, que l'acompanya. Un disc diferent, de Magnetic Fields, ja amb certs canvis.
Això és una floritura que a vegades pot arribar a molestar, no?, una distorsió tota l'estona. Bueno, encara no ho hem sentit, ja veurem.
No sé com dir-ho. Passa el mateix que en el cas de Jesus and Mary Chain, és com una mena de distorsió dolça, no sé com explicar-ho, no? Doncs això és una mica del que passa amb aquest Distortion de Magnetic Fields, que es publica ben aviat, el dia 15, al segell Nonsuch, i que serà un dels discos de l'any. Ja ho aventurem. Years ago my soul went missing, looking for a life no one would mourn. Now it stumbles like the smile of a fool, looking to the sky for shelter from the storm. All the lost souls, where the city that was built by fire trucks and skeletons who grin and grin, pimps and thieves who can't. Ha passat el cap d'any, però el Josep Martín avui ha vingut super elegant, i amb una banda sonora, doncs, acord amb tot això, aquest son a l'American Music Club. Aquest disc l'he estat escoltant molt, eh? Ha sigut una miqueta el disc d'aquest Nadal. M'he anat...
m'he quedat
enganxat.
Amb l'esmoking i el xampany, perquè clar, no pot ser cava de ser xampany.
Sí, sí, sí. I... o cava, eh? Va. No, no passa res, que en casa em farà algú. Escolta, que això d'American Music Club és també un grup d'un cantautor, és Mark Eitzel, de fet, el que canta. Ha recuperat American Music Club recentment, perquè havia abandonat aquest grup mític, una miqueta d'això de la cançó folk independent, i després va estar treballant en solitari com a signant discos com a Mark Eitzel, i ja doncs, fa poquet temps que ha recuperat American Music Club de nou, aquest nom, i hi ha un nou disc que es titula The Golden Age, que es publicarà a finals d'aquest mes, principis de febrer, i el vindran a presentar doncs, precisament al febrer, el 23F, faran el seu cop d'estat sentimental a la Sala Bikini de Barcelona, dins del Festival Insomni, que és aquest festival itinerant i que porta propostes diferents a diferents capitals catalanes.
N'hem parlat quan estava a Lleida,
sí,
o a d'altres indrets. Sí.
I que ara ja anuncia doncs, noves dates, en aquest cas a Barcelona, els dies 21, 22 i 23 de febrer. Els dies 21 i 22 serà a l'Apolo, amb Art Brut, Dorian, Cat People o l'Habitació Roja. I el dissabte 23, al Bikini, American Music Club, la presentació d'aquest The Golden Age. Un altre disc que podem assegurar que... vaja, té números per aparèixer en aquestes llistes que sortiran al gener del 2009.
Aquests ja porten la distorsió de fàbrica, no és que hagin decidit fer un disc que es digui Distortion com els Magnetic Fields, sinó que aquesta gent que es diuen Silver Apples ja la porten de casa, la distorsió.
Sí, obrim un parèntesi una miqueta així de música més experimental, si es vol, o d'avantguarda, però és que m'ha fet molta gràcia que vinguin a actuar aquesta banda que es diuen Silver Apples.
I que són ja reputats, antics i un clàssic.
El que estem sentint ara és un tema del seu primer disc, que és de l'any 1968, per tant, imagineu-vos...
40 anyets justos.
Sí, exacte, 40 anys justos. I, a més, van començar a treballar l'electrònica d'una manera sobre l'escenari que no s'havia treballat abans, o que només havien fet bandes com Can i altres treballant a l'estudi i de formes molt complexes. I el que utilitzaven Silver Apples és tot un conglomerat dels aparells que tenien a l'abast en el seu moment, osciladors de so, bé, tot plegat per aconseguir un resultat que ara ho aconseguiries amb un Mac, allò perfecte sonaria igual, però clar, en aquell moment, l'any 1968, tot era molt complicat. Recordem que els ordinadors, els primers ordinadors ocupaven habitacions senceres, no? Doncs una miqueta imagina't a Silver Apples movent-se pel món amb tots aquests aparells per presentar una música que en el seu moment va ser totalment incompresa, però que després, amb el pas del temps i la reivindicació de bandes com Spaceman 3, Laika i moltes altres s'han acabat convertint en un referent, no? I aquest referent ens visita, serà el dia 10 de març a la sala 2 de l'Apolo, serà només el 50% dels Silver Apples originals perquè un ja és mort, i vaja, però en tot cas és una oportunitat d'or de veure això, un mite sobre l'escenari com Silver Apples.
I a més amb un futur mite, potser, no?
Sí,
perquè estem parlant dels capritxos de l'Apolo, d'aquests duets o a vegades trios en els que es barregen doncs músics que no se sap ben bé què sortirà, i jo crec que potser dins del panorama català, per com ens has explicat tu que són els Silver Apples, que millor que les aus, per fer un combinat amb ells,
jo no? Crec que les aus es van formar perquè algun dia arribés aquest dia i poguessin tocar amb Silver Apples. Digui la veritat, eh? Estan emocionadíssims amb l'oportunitat i no m'estranya, perquè realment és d'aquelles coses que fa molta gràcia veure-les en el currículum, no?
Que em sembla que és el dilluns que actua The Cure a Barcelona, el 10 de març. Ostres, em sembla que sí, però qui no tingui entrada o no se la pugui pagar o no en quedin ja, la veritat és que és una molt bona...
M'acabes donant disgust, ara.
És un molt plan B, em sembla.
En tot cas, apuntem aquesta data perquè sí, val la pena, que és el 10 de març, a Silver Apples i les aus a la 2 de l'Apolo, dins d'aquest cicle de capritxos de l'Apolo, que arriba...
Que té molta més gent, també.
Arriba carregat de bones propostes.
Xavier Baró, Maspal de Maceta, ja veurem què surt aquí. Jo David quedaria... Carabén i Pau Guillemet.
Sí, jo em quedaria amb Joe Batán, que és un clàssic de la música llatina. Pluramont, que vindrà en Julie Chris, que era la cantant la que cantava Twin Peaks, a la banda sonora del David Lynch, doncs que ja havia treballat anteriorment amb Pluramont. Efter Klang, que ha editat un dels discos d'aquest any també, i un altre grup clàssic, no tant com Silver Apples, però déu-n'hi-do, que es diuen The Mekons i que actuaran el dia 27 de febrer. En tot cas, vaja, a la web de l'Apolo o al nostre web, ara mateix podeu consultar doncs la informació sobre aquest Capritxos d'Apolo.
Escoltant la programació d'aquests promotors musicals que es diuen Arco i Fletxa, he de reconèixer que avui jo he tingut com una espècie de... com se n'hi diria això? D'efecte òptic? O no? Hi ha un altre...
Sí.
El subconscient m'ha traicionat, però crec que no tant, perquè déu-n'hi-do, aquest senyor que es diu David Thorne, que és el que estem escoltant, potser seria una mica hereu de David Thorne.
Té alguna cosa...
Una
té alguna cosa a veure amb el John Thorne. Però,
això,
vaja,
John
no,
Thorne.
És com un joc de...
L'hem tornat a pifiar.
És com un joc de lletres que... Bé, no et preocupis, jo he dit abans que Panda Viera no a Gordon, imagina't. En tot cas, té alguns punts en comú i de fet, Arco i Fletxa es dedica a això, no? A l'avantguarda musical. I en aquest cas, ve a actuar aquest dimecres. Volia apuntar aquest concert perquè estem parlant d'actuacions del mes de març o del mes de febrer i home, fem un apunt d'un concert que és imminent, no? Aquest dimecres, demà passat, per tant, al Mercat de les Flors, a la Sala Maria Aurelia Campmany, actua David Thorne i el seu espectacle Presence, basat en un disc que es va editar el 2006. David Thorne, jo no el coneixia, però m'he estat informant i escoltant una miqueta, és un guitarrista i compositor que ha treballat amb gent com Ryuichi Sakamoto, David Bowie, Don Cherry, Jeff Beck, també amb la seva vessant més pop, amb Sting, i que l'any 2006 va editar un disc titulat Presence, al segell SM, aquest segell de referència del jazz nòrdic, i bé, doncs que l'estarà presentant amb una formació de luxe entre on hi ha, per exemple, Tim Bern al saxo alt, doncs això, demà passat al Mercat de les Flors, dins aquest cicle d'Arco i Fletxa, realment excel·lent, no? per aquest 2008.
Una programació que costa de trobar en altres indrets. I acabarem escoltant un tema que ells es diuen Casbah 73, o hem de dir un altre idioma?
Casbah 73, diguem-ho així. Sí, sí.
Expliquem qui són aquesta gent.
Doncs mira, és un músic americà, però que ja porta molts anys treballant aquí a l'estat espanyol, i ho fa a través del segell High Top, que és un d'aquells segells petits de Madrid, en aquest cas, que és molt més conegut a fora que aquí. Realment a fora, gent com el Gilles Peterson o així, doncs els han incorporat ja de forma habitual a les seleccions dels seus programes, etc. I High Top, en aquest sentit, és un segell a tenir en compte. La seva línia, la línia de High Top, és una miqueta el funk, jazz, llatí, amb tot plegat una miqueta modern, diríem, no tirant cap al terreny clàssic. I un dels punts forts del catàleg de High Top és Casbah 73, aquest projecte del que parlàvem, que publica doncs un nou disc a cavall entre el 2007 i el 2008. I bé, doncs m'ha fet gràcia que en aquest disc hi col·laborés un MC tan important com Prince Po, que és un músic de Nova York que ha estat treballant amb una banda mítica com Organized Confusion, i que també ha estat actuant en solitari, que ha passat per el Sonar en alguna ocasió, i que això, doncs, via Madrid arriba de nou a tot el món amb aquesta referència de Casbah 73.
Molt bé, recordem aquest segell, com deia el Josep, el High Top o Hi Top?
High Top, sí.
Doncs Josep, gràcies, i ara a partir d'ara em sembla que fins dilluns sant tenim tota una sèrie de dilluns que afortunadament el Josep ens visitarà, i si teniu més mono de Josep ja ho sabeu, podeu entrar a la web, descarregar-vos programes que ja s'hagin emès dels independents, i si no, si divendres al vespre no podeu esperar, a partir del migdia sapigueu que el programa ja estarà penjat, tot i que la radiodifusió la fem puntualment a les 12 de la mitjanit. Que vagi bé, Josep.
Olé.
Fins la setmana que ve. No volíem fer malbé aquesta música, però és que la Griselda Casadellà té un correu. Bona nit, Griselda.
Bona nit, Txell. És que tenim uns oients que són més ràpids que un vol, no sé, un vol d'un còndor o d'un voltor, d'aquests ocells així que estan a la guai de tot, com l'Ignasi, que diu, com que no, els topilotes no són una mena de còndors o de voltors? Em sona d'alguna cançó ranxera mexicana? Ara ho busco al diccionari. I ens ha tornat a escriure un correu que diu, efectivament, zopilote, ave rapaz que pertenece a la familia del cóndor, cuyo ejemplar más destacado es el rey de los zopilotes, también llamado buitre rey, cóndor real o rey zamuro. Havia de ser una mena d'ocells. I pica l'ullet l'Ignasi perquè ell és un gran entès amb ocells.
Ara volem saber com es diu zopilote en català.
Clar, ens falta això, Ignasi.
Potser demà a les 10 de la nit. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.